TDT comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Anaïs Martí.
Amb tota la competència que té ara mateix, tota aquesta pressió, i està passant factura.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 1-0 al Getafe al Camp Nou. Molt bon gol de Pedri a la primera meitat després d'una gran acció de Christensen, d'una molt bona centrada de Rafinha, molt delicada. El partit del Barça no és dels que recordarem, però són 3 punts que deixen momentàniament a 6 punts al Madrid. El Madrid ara ha de jugar a Sant Mamés a partir de les 9. Ricard, què t'ha agradat?
L'ofici intel·ligent i silenciós de Christensen. Només ha jugat 45 minuts, però està en una línia altíssima, perquè ho fa tot bé. No fa gaire soroll, però és on ha de ser en cada acció. Fins al punt que, quan ha recuperat la pilota del gol, hem dubtat que hagués estat ell qui havia pressionat, qui havia enviat a l'espai Rafinha, qui havia gestionat aquella acció amb aquella velocitat mental, perquè, com hem explicat, no és només anar a la pressió, recuperar aquella pilota, donar-li sentit en el primer toc, sinó veure aquella acció i veure la següent, que és la desmarcada de Rafinha per tenir avantatge per la centrada de Pedri. Però no ha estat l'única acció. Sempre ha tirat la línia alta, ha anticipat, ha estat molt ràpid a la correcció, no s'ha deixat guanyar duels, sap perfectament què fer amb la pilota, li dona molta més paciència i més equilibri al moment de tenir-la o filtrar la passada, cosa que Koundé, per exemple, a vegades s'excedeix, és una miqueta més impacient en la passada vertical, i és un futbolista que està creixent de manera clara. Probablement no crida tant l'atenció ni com Koundé ni com Araujo, però és un jugador que de puntetes, i insisteixo, sense fer soroll, té un nivell altíssim i beneficia tot el que necessita l'equip. A més, et transmet molta tranquil·litat, que en aquestes zones defensives sempre és important. Esperem que la seva sobrecàrrega als isquios que hem comentat a la TDT, que avui li han impedit jugar la segona part, no siguin un problema pel pròxim calendari.
Sobre què tens dubtes?
Que hi hagi un porter millor al món pel Barça que Ter Stegen. Però no ho dic perquè ara estigui a un nivell altíssim i estigui salvant situacions com les que ha salvat a la primera part. 3 uns contra uns claríssims. És veritat que 2 venien d'accions de fora de joc, una sancionada i una altra convertida en llei de l'avantatge, que han estat 3 cara a cara contra jugadors molt bons finalitzadors, perquè estem parlant de Borja Mayoral, estem parlant d'Enes Unal, estem parlant de davanters purs, que tenen la rematada al cap, que tenen bones xifres, ens han dit 5 i 4 gols respectivament en aquest campionat de Lliga en un equip com el Getafe, sinó per tot el que ell és com a porter, perquè a vegades hem dit, home, un porter el primer que ha de fer és aturar, i després ja sortirà de la pressió, ja interpretarà la sortida de la pilota, ja serà precís amb les dues cames, clar, perfecte, però és que a més atura, o sigui, a més ara atura. I quan no ha aturat, doncs pot ser que hagi passat una mala ratxa, que hagi tingut un problema físic al genoll, com ja vam explicar, poden ser moltes coses. El que és evident és que com a figura, com a símbol, com a perfil, és el porter ideal per jugar al Barça. Serà molt difícil trobar-ne un altre. Quan Valdés es va retirar, vam dir, hi haurà un abans i un després de Víctor Valdés, perquè sabíem que al mercat trobar un porter d'aquestes característiques del que exigeix el Barça per la seva freqüència l'uns contra uns, perquè defenses exposat amb les línies altes i per tant tens moltes intervencions on estàs desprotegit, no tens unes intervencions amb la defensa a prop i per tant diríem que abrigat, sinó gairebé tot és despullat i per tant depens de tu, i són situacions de cara a cara que o les guanyes o pot passar el que li ha passat algunes vegades, que és que no tenia accions de mèrit a la porteria. Ha recuperat el seu millor nivell, però insisteixo que és un perfil clavat i necessari pel que el Barça reclama al seu porter, i jo crec que un porter que hauríem d'intentar que es retirés aquí, i a partir d'aleshores doncs ja buscarem la tercera peça de la nissaga Valdés Ter Stegen. No parlo de la importància del seu paper a la història del Barça, perquè Víctor Valdés jo crec que és insuperable en aquest sentit, sinó de les característiques, de la forma, del perfil, i del que significa de cara al futur aquesta tipologia de porter.
I què és el que no pots entendre?
Doncs que al Barça li costi tant tancar alguns partits, com el d'avui, com el de l'Espanyol, aquests partits on s'avança el marcador, on a la primera part genera oportunitats de gol, com avui, que ha estat molt intens, que li ha faltat llum, però la seva intensitat, l'electricitat, la força en la pressió li generava capacitat per recuperar, progressar i amenaçar, i que a la segona part tot això s'assequi. La segona part el Barça ha estat inofensiu, ha estat un equip que ha controlat més, millor, no ha patit tant defensivament com a la primera part, però en canvi no ha tingut l'electricitat, la profunditat i aquest caràcter esmolat que havia tingut a la primera part. I clar, aquests partits, si no es tanquen, doncs el rival el que vol és que gairebé et diria que el seu objectiu no és puntuar, sinó és arribar amb el partit viu als últims minuts per intentar puntuar, i acaben sent objectius aconseguits pel rival, que se'n vagi amb punts o sense, com a mínim ha tingut el partit on l'ha volgut. El Barça hauria d'intentar resoldre aquestes situacions amb més contundència i a la segona part no baixar el ritme, si més no l'ofensiu, encara fins i tot que es pugui exposar una miqueta més.
Les dificultats per tancar els partits, massa vegades el Barça s'atura després de l'1-0, avui, com a mínim, no ha penalitzat. El nivell de Ter Stegen, que s'apropa a la seva millor versió, una altra porteria a 0 i aturades que avui han suposat sumar els 3 punts. El porter ideal per jugar al Barça. I l'ofici de Christensen i el seu bon rendiment avui ha estat clau en l'acció del gol, reunint en un sol toc una recuperació de pilota i una passada a l'espai per Rafinha. Són les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 1, Getafe 0. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Som al tercer temps del Barça Getafe la TDT, però aquesta música ens anuncia que avui hi ha una nit especial. Una nit de cinema. Àlex Orina, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Àlex, avui especial Gala Premis Gaudí, amb sí. L'Àlex, l'equip de Finestra Indiscreta. Mm-hmm. A partir de les 9 a ICAT i a 9:45, quan acabem el tercer temps, a Catalunya Ràdio, eh?
Exactament, i a més sabem quants gols es marcaran en aquesta gala. 27. És a dir, l'única intriga és saber qui els marcarà.
Clar, 27 moments, eh? 27
hi ha 27 moments. Gols assegurats, i per tant es cantarà victòria 27 vegades. A part del Jaume Figueres, esclar.
Sí, escolta'm, i favorits també deu haver-hi a fer els gols.
Evidentment, a fer gols la Carla Simón, Albert Serra, l'Isaac i la Cuesta, aquests estan segur a la porteria contrària més d'una vegada. I el Jaume Figueres és el supercampió, perquè aquest només ha de ficar un gol a pròpia porta i guanya ell el partit. Sí, ja està. Està bé.
És una nit especial, aquesta, sempre, cada any, eh?
Aquesta és una mica més especial encara, perquè a més hem d'acomiadar l'Agustí Villaronga, que tots sabeu, ha mort avui. I la gala, evidentment, farà també el seu record a aquest mestre cinematogràfic, de manera que intentarem no estar tristos i celebrar que amb ell el cinema també va ser millor.
Doncs segurament que ell també ho hauria viscut així i, per tant, serà un homenatge molt merescut. Comenceu ara a les 9 i a quina hora acaba? Això va llarg, no?
No se sap ben bé, perquè primer era 2:15, després era la 1 i ara ja ens diuen que passada la 1. Però tu saps que hi ha partits que tenen, després, com es diu, la pròrroga i els penals.
Exacte.
O sigui que tu saps mai, sempre quan comences, però segons com, no quan acabes, eh?
Bé, però el que sí que sabem és que hi ha una nit rodona de ràdio i cinema de la mà de l'Àlex Gorina, i per tant, quan acabem la TDT aquí a Catalunya Ràdio, us hi enganxeu abans la primera mitja hora a ICAT. Disfruta-ho, Àlex!
Com sempre, gràcies,
bona
guapos!
Nit.
Bona
Adeu.
Nit, guapes, guapes!
L'efecte Costa.
Jordi, bona nit!
Hola, bona nit!
No hi ha manera de tenir un dia tranquil. Aquí, a la Lliga, perquè la gent no pot dir, no, i Ceuta i el dia de la Supercopa. Bé, ja em refereixo a l'escenari aquest del Camp Nou i la Lliga.
Sí.
Bé, la veritat, patir tampoc ha estat un enorme patiment. Recordo partits que hem acabat molt més amb l'aigua al coll i avui hi ha hagut el cop de cap de la tassa que ha aturat Ter Stegen, però vaja, tampoc em sembla una ocasió descomunal. El que passa és que la segona part m'ha semblat infumable. Tot l'entusiasme de la primera part que a mi em predisposa a disculpar imprecisions, falta de lucidesa, falta de profunditat i sobretot falta d'oportunitats, jo la segona part no l'entenc. Ja sé que avui et falta Lewandowski, et falta De Jong...
Però què creus que ha passat?
Doncs no ho sé. Jo és que potser, parlo per mi, jo no em puc ficar al cap de la resta de la gent i encara menys dels jugadors. Jo crec que venim d'una gran exhibició de l'equip i pensem que allò ja podrà ser cada setmana. I deu ser que sou un il·lus, però jo avui m'esperava una altra cosa i la segona part m'ha semblat absolutament sobrera i encara bo que l'àrbitre ha estat benèvol amb Dembélé, perquè si no et foten l'aigua a casa. El que em resisteixo és a aquest mantra d'és que no sabem tancar els partits. Bueno, és que per fer el segon has de tenir alguna ocasió per fer el segon. I m'ajudaran el Carles...
Sí, però tu què has vist a la segona part? És veritat, no hi ha hagut opcions excepte la de Kessié que ha tingut per marcar el segon gol.
Mira, he vist la mateixa falta de lucidesa de la primera part, però en lloc de 45 revolucions a 33. I jo ja ho he dit molts cops i no em vull fer pesat. Aquest equip no té prou nivell per relaxar-se, per baixar el nivell, perquè llavors el Getafe li iguala el partit. El Getafe, com tants altres que han passat per aquí. Però bé, és que és igual perquè aquest partit, aquesta temporada, igual l'he vist 7 vegades. El que em sap greu és que des de la meva, en aquest cas, optimisme, pensava que la nova era no era això i aquest partit pertany claríssimament a l'antiga era. Si dimecres contra la Real Societat volem jugar com la nova era, collonut. Si però juguem com avui, Jordi, no passarem.
Clar, però també és normal que no facis a partir d'ara tots els partits igual. Pots tenir dos de bons i un de xip-xap, no?
Ja, però...
Vull
bueno,
dir que,
no sé,
que jo... aquesta regularitat no s'aconsegueix tan ràpid.
No, però si és que jo no estic parlant de resultats, eh? Jo estic parlant
no,
de...
No,
jo estic parlant
del nivell
del joc. I la segona part a mi em resulta incomprensible. No ho entenc. O sigui, jo puc entendre que t'equivoquis, que baixis el ritme amb 3-0. Amb 1-0 hi havia situacions en què els centrals avançaven pràcticament fins a la línia 3/4 del Getafe, perquè el Getafe et deixava i a partir d'aquí llums apagats. No sé, a mi em costa d'entendre, no, sincerament, no crec que sigui una qüestió de... No crec que no ho ha estat mai, no crec que sigui una qüestió de... És que relaxen, és que pensen que amb l'1-0... Jo crec que és una qüestió de, molt sovint, falta de fluïdesa futbolística. I el que passa és que, ja et dic, potser m'he volgut enganyar un partit...
O incapacitat per mantenir la continuïtat. O sigui, l'excel·lència no s'aconsegueix en dos dies i tu pots tenir,
sí.
Diríem, trets que t'indiquin que la pots aconseguir, però que després és difícil convertir-la en un hàbit.
Sí, jo a aquestes altures ja ho entenc tot. El que no col·laboraré és amb el... És que ens falta tancar els partits. No, avui no. Hi ha hagut dies que sí que has fet el primer i n'has tingut tres i no les has fet, i allò no és tancar el partit.
Bé.
Avui al Barça hi ha hagut moments que ha flirtejat amb que el Getafe l'estava superant, sí. I això que el Getafe és el que és.
Bueno, sí, això és un terme de vocabulari, perquè tancar els partits és tant tancar-los al final com intentar tancar-los prèviament. És a dir,
ja, dius, però
si has tingut oportunitats no l'has tancat, és que si no generes oportunitats tampoc l'has tancat.
No ho deia per Pedri, que l'he escoltat. Sí, esto de cerrar los partidos nos falta, i a mi, jo el que no voldria és que ens quedem amb l'equívoc de... Bueno, és que el Barça ha jugat per golejar i al final s'ha quedat en un 1-0. No, el Barça ha fet un partit justíssim.
Sí.
La primera part és d'aprovat, la segona per
millor.
Mi
el Barça
és
millor que el Getafe, però per guanyar el partit per 1-0.
I això
és el que ha quedat. Bé, jo crec que hem tingut dues parts un altre cop bastant diferents. No crec que sigui una qüestió d'actitud de l'equip, sinó simplement d'incapacitat per mantenir la continuïtat de l'alt rendiment durant tants minuts i de manera tan encadenada. El que passa és que sí que tinc la sensació que que el Barça hauria de posar-hi un punt més per acabar de tancar els partits, i a la segona part no sé si és que ha vingut un moment més de control i s'ha espantat pel que havia passat a la primera part, on havia patit amb tants espais oberts. Bé, ara intentarem esbrinar-ho a la no sé, roda de premsa.
No sé, és que per proposar, en la incapacitat de la segona part, dius, tens a la banqueta l'Arcón, que és un tio que va bé a l'espai, el Getafe estava avançant línies més o menys, prova-ho. No sé, jo...
Doncs
que la solució davant de... Ens va malament la segona part. Escolta, trec Sergi Roberto i Marcos Alonso per reforçar la defensa. No sé, escolta, és que igual l'equivocat sóc jo i la cosa avui anava de guanyar el partit com fos i reservar forces per dimecres. Llavors,
digue'm el millor.
Ter Stegen.
Gràcies.
Adéu.
El tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem.
Sí, bé, bona nit. Si em permeteu, abans de la pregunta, bé, m'agradaria aclarar una mica el que vaig dir ahir, no? Crec que del tema del Dani Alves, crec que es va malinterpretar una mica el que volia dir. Potser no vaig estar prou contundent amb les meves paraules. Crec que és important que m'expliqui. És un tema bastant escabrós i bastant important, no? I, evidentment, vaig obviar una mica el tema de la víctima, no? De les víctimes. Crec que hem de condemnar tots aquests actes, ho hagi fet el Dani, ho hagi fet qualsevol altra persona, no? No vaig estar del tot afortunat ahir i demano disculpes a la víctima i a les víctimes d'aquests actes de violència de gènere i aquest tipus de violacions, no? Dit això, doncs, em sap greu que el Dani, doncs, hagi pogut fer aquest tipus d'acte, em sorprèn, i sobretot tot el meu suport a la víctima en aquest cas, no? Crec que no vaig estar afortunat ahir i bé, hi ha hagut molta crítica, l'entenc i demano disculpes. Bé, dit això, espero que ho entengui la gent, em sap greu, de veritat, no he passat un dia gens agradable i sé que la meva veu és molt important, formo part ara del per mi el club més gran de la història i em sap greu aquest malentès. Potser no vaig estar prou contundent amb les meves paraules. Ja, ho sento de veritat.
Ricard, com vulguis.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Sobre el que hem vist aquesta nit, les dues parts tornen a ser una mica diferents. De la primera, la sensació és que l'equip amb la pressió recupera pilotes, fa el gol, i tot i que... I té les línies molt altes i també pateix defensivament. La segona, tot està com més controlat. Ni recuperes i pressiones amunt, ni pateixes. Això per què ha passat?
Jo crec que una mica pel Getafe, no? Jo crec que el Getafe ens ha fet jugar d'una manera a la primera part i una altra a la segona, no? A la segona, per mi m'ha faltat una mica més d'agressivitat de cara a porteria, no? De dir, anem a pel partit i anem a tancar-lo, no? Des del meu punt de vista. A la primera crec que m'ha estat prou bé, no? Sí que és veritat que en alguna contra ens han enxampat, però bé, és que hi ha un criteri que l'aixequen, no l'aixequen, i això a mi em desespera, la veritat. O sigui, si és fora de joc, es pita i no s'acaba la jugada. A nosaltres no ens deixen acabar cap jugada, en aquest cas, no? En fi, sembla que el Getafe ataqui i tens una sensació de perill quan és fora de joc molt clar. Nosaltres tirem la línia i la treballem, la línia defensiva molt alta, precisament per generar aquests tipus de fora de joc, no? Bé, dit això, crec que l'equip no ha fet un gran partit, hem estat espessos, hem estat bé sense pilota, no ens han generat pràcticament res, però nosaltres hem generat molt poc. Crec que no hem sabut atacar bé en aquesta línia de 5-4-1. Sempre és difícil atacar amb una defensa on tots estan darrere la pilota, es dificulta molt i hem de ser més agressius, tant els centrals com els interiors, respectar més la posició, atacar més espais. Bé, ens ha costat avui. És un partit que no m'ha estat bé, que m'ha estat espessos i bueno, ens emportem un partit sense tres punts sense jugar bé, la veritat.
Hola, Xavi, aquí al darrere, Marta. Hola. Ramon, en directe al Barça Juga RAC1. Per tot això que comenta, segurament s'ha vist un Ansu Fati molt frustrat avui. Què t'ha semblat la seva actuació i per què creus que costava tant trobar-lo?
Bé, doncs perquè es fa difícil, no? Ells tanquen línies, ens fan entrar per fora. Avui era un dia pels extrems de 1 contra 1, fins i tot 2 contra 1. Però bé, la circulació no ha sigut prou bona ni prou alta. En fi, hem estat espessos en general, no? L'Ansu ha estat bé. ha estat bé, ha participat en defensa, ha treballat molt, això és l'important, no? Que les obligacions les fem. I a partir d'aquí, avui en general, hem estat poc afortunats en quant a l'últim passe, l'última presa de decisió, no hem generat les ocasions de normal. També davant tens un Getafe doncs, que defensivament li costa encaixar gols, que defensa bé i sempre se'ns complica aquest tipus de partit, no? Però bé, l'Anso el veig bé, no hi ha cap problema, un tema d'estar més encertat o menys encertat, però avui en general hem estat poc encertats.
Hola Xavi, aquí Adrià Alvets, en directo para el Carrusel de la Ser y Moguts de Ser Catalunya. He visto que Rafinha se marchaba un poco disgustado con el cambio, supongo que es normal, no sé si crees que se molesta contigo por el cambio, se molesta con él mismo porque no le acaba de salir bien todo lo que quiere hacer, y qué tiene que hacer para ser definitivamente un jugador determinante para este equipo.
No, ya lo está siendo, hoy no lo ha sido. Bueno, ha hecho el pase de gol, ¿no? Pues ya es determinante, y el otro día hizo un gol y un pase de gol. Bueno, ya está siendo determinante. Bueno, tenemos que minimizar estas pérdidas, no solo Rafa, sino todo el equipo, ¿no? Jugar más fácil, más sencillo, saber elegir cuál es el momento de arriesgar y cuándo no. Bueno, esto también es trabajo mío como entrenador, ¿no? Pero toda la confianza para Rafa, ¿no? Y si se enfada es normal, lo entiendo. Yo también cuando no me salían las cosas me enfadaba, pero conmigo mismo, ¿no? Es normal. Todo el mundo quiere estar bien, quiere estar en un buen momento de forma y tiene buena predisposición, que es lo más importante, ¿no? Él trabaja muy bien a diario para que le salgan las cosas.
Hola Xavi, aquí Elena Condis, Tiempo de Juego de la cadena COPE. Insistías el otro día antes del partido en Ceuta, después de ganar la Supercopa de España, que lo importante era la continuidad. Hoy dices que honestamente el equipo no ha estado bien. ¿A qué le atribuyes ese bajón a tu equipo?
Bueno, sobre todo a un contrario que te dificulta las cosas, ¿no? El Getafe creo ha hecho muy bien las cosas, está agresivo, segundos balones. Ellos trabajan mucho este tipo de circunstancias, ¿no? Los ganan. Sí que es verdad que en los duelos no hemos estado agresivos. Nos ha faltado un punto de agresividad, ¿no? Sobre todo en ataque, diría. En ataque para cerrar el partido, ¿no? Si en estos partidos siempre hablamos de lo mismo. Haces el 2-0 y se sentencia, ¿no? Y al estar 1-0, pues siempre sufres hasta el último segundo de partido. Pero hemos defendido bien. Portería cero, que es importante, y tres puntos magníficos sin jugar del todo bien, sí.
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez para Radio Estadio de Onda Cero. ¿Sufriendo y ganando los partidos se ganan también las ligas sin jugar bien?
Sí, claro. Sí, sí. Hay momentos donde estás más espeso. Hoy es un día de estos que no salen del todo las cosas. Pero bueno, el equipo cree, el equipo defiende bien, el equipo es generoso en el trabajo colectivo y eso es importante, ¿no? Puntos positivos hoy. Sí, pero sin estar demasiado finos en ataque. Eso es la realidad, ¿no?
Hola, mister. Aquí atrás, Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Me gustaría preguntarte por Christensen y Balde, que han sido sustituidos al descanso. No sé si ambos tienen molestias o si ha sido decisión técnica. Gracias.
No, Balde, decisión técnica. Había pensado que con Jordi por dentro, hoy teníamos que abrir muy bien a los extremos para hacer el segundo gol. Y teníamos que tener más pasadores por dentro, ¿no? Más último pase, más un centro. Y Valde ha sido un cambio táctico. De Andreas hay una pequeña molestia en los isquios, pero en principio están todos disponibles para el miércoles.
Hola Xavi, aquí Josep Capel de Radio Nacional. Felicidades por la victoria.
Gracias.
A mí también me gustaría hablar de un nombre propio, es el de Ter Stegen. En el Camp Nou, creo, hablo de memoria, en Liga creo que habéis encajado solo un gol contra el Español de penalti. Y sí que es verdad que os van llegando, pero Ter Stegen vuelve a estar a un nivel espectacular. ¿Qué os da Ter Stegen y sobre todo si crees que ha recuperado el nivel que tenía y que habíamos visto hace dos temporadas? Gracias.
Sí, yo creo que estamos viendo el mejor Mark desde hace tiempo, ¿no? Está con una confianza tremenda, está feliz. Nos ha marcado la diferencia hoy. La parada que hace en el uno contra uno es espectacular, ¿no? Bueno, me alegro por él porque trabaja, es un líder para el grupo, para el equipo y es importante que el portero también pues nos dé puntos, ¿no? Es importante, es trascendente en el juego, no solo parando, sino con los pies. Muy importante que esté bien el portero, ¿no? Me alegro mucho por él.
Sí, hola Xavi. Xavi Lemus en directe pel gol a gol d'Esport 3. Un dels fets, diríem, més destacats d'aquest partit és que a l'equip li ha costat molt generar perill, generar ocasions de gol clares. A què ho atribueixes? A un excés de confiança, un cansament d'algun jugador? S'ha vist un Pedri amb un segon temps, diríem que poc usual en ell, amb moltes pèrdues de pilota. A què atribueixes tu que l'equip li hagi costat tant el poder generar perill?
Doncs jugadors amb menys nivell de joc que normal. Espessos en l'última passada, espessos potser en el moment de que havíem de tenir la pausa i no l'hem tingut. En fi, situacions de que l'altre dia surt tot bé, el dia del Madrid, a Ceuta també, una segona part brillant, i avui doncs no surten les coses, és el futbol, no? També ens complica molt aquest sistema defensiu del Getafe, no hem atacat bé espais, molta gent al peu, bé, analitzant així sobre la marxa del que he vist jo des de la meva posició, no? Però hem de millorar els següents partits, està clar.
Hola, Xavi, Albert Hernández de Televisión Española. Ahora a las 9 juega el Madrid, os habéis puesto a 6 puntos de ellos, ¿vas a ver del partido o eres de los que llega a casa y desconecta un poco?
No, intentaré ver lo que pueda, ¿no? Sí, intentaré llegar a casa y mirar el partido. A mí me gusta el fútbol, lo veo todo, casi todo, lo que me dejan en casa.
Hola, Xavi, Edu Palau Deportivo. L'altre dia, després de la victòria de la Supercopa amb el Madrid, deies que tampoc ara s'havia de frenar l'eufòria, que potser l'equip no estava tan a dalt com va semblar aquell dia, i avui, en canvi, ets més crític amb el joc. La realitat, on està més a prop el Barça? El que vam veure a la Supercopa o del d'avui contra el Getafe?
Home, jo crec que hem fet més bons partits que no d'aquest tipus, no? Si mires la temporada, jo crec que hem estat un 70% amb bons partits, molt bons partits, diria, i d'altres doncs, que estàs més espès, però que també s'han d'anar traient. Recordo el dia del Celta, el dia de Pamplona jugant amb 10, avui, doncs, que són partits que guanyes per la mínima i partits realment difícils, no? I d'altres, doncs, que potser has merescut guanyar, has jugat bé i no has guanyat, no? Com el dia de l'Espanyol. Bé, però estem més a prop d'un bon Barça que un Barça més espès, diria.
Hola, Xavi. Aquí, Marc Fuster. Hola. Para Jugones. Decías ahora que os habéis llevado 3 puntos sin jugar bien. Tú siempre haces mucho hincapié en el cómo. No sé si consideras que partidos como hoy lo importante eran los 3 puntos, sobre todo al final del partido cuando ha tenido el Getafe una ocasión muy clara, y que para ganar ligas también hay que tener partidos como el de hoy.
Sí, no, y habrá más, y por desgracia habrá más, y habrá momentos que estemos espesos y hay que ser más práctico, está claro, ¿no? Pero nosotros queremos jugar bien y a partir de jugar bien generar ocasiones y ganar los partidos así, ¿no? Pero no siempre se puede. Hay un contrario y te complica la vida, y aparte del contrario, tú que estés acertado y que tengas acierto en este sentido, ¿no? Y hoy ha sido un partido de estos más espesos.
Hola, Xavi. Toni Joan Martí. Hola. Volia preguntar-te, comparant amb el partit amb el Real Madrid, sembla que en els darrers partits el perfil elèctric dels teus extrems, Rafinha, Dembélé, Ansu, potser fa que s'estiguin sentint més a gust en transicions o en jugades ràpides que davant d'equips que es tanquen, que no deixen espais. Tens una mica aquesta sensació que l'equip li està costant menys quan pot transitar que en atacs més pausats?
Bé, perquè doncs ja està la igualtat numèrica feta, no? Ja tens 1-1, avui hem robat la pilota i ja tens jugada de gol. És la pressió alta que fem, que és... Hem fet molts gols últimament en pressió alta. Recordo el primer gol del Madrid és en pressió alta. A Ceuta recordo un parell de gols a pressió alta. Bé, són treballs doncs, que bé, els fruits van sortint. I avui també, una altra situació, doncs fem el gol, no? Sí, no és que estiguem més a gust, sinó que hem d'aprofitar aquell moment on robes la pilota i ser agressius, no?
Sí, hola, bona nit, Xavi, Jordi Blanco, de ESPN. En 17 jornadas de Liga el Barça solo ha encajado 6 goles y 3 de ellos fueron en un solo partido. Quiere decir que en los otros 16 solo 3 equipos han batido al Barça durante esta parte de la Liga. ¿Esto explica, además de todo, por qué el Barça está tan bien, está tan arriba? ¿Es la confianza que le puede dar más allá de las paradas de Ter Stegen, que la defensa se haya conjuntado y lo que ha aparecido y mejorado esta defensa?
Sí, no, y en ataque también hemos estado muy bien, pero sí, el trabajo defensivo es importante, ¿no? Desde el delantero al portero, todo el mundo sabe que tiene unas obligaciones que hacer y bueno, en Liga nos están saliendo a la perfección prácticamente, ¿no? Creo que es un punto muy positivo también, otro partido portería cero, hemos concedido muy poco y esto también es importante, esto da seguridad también al equipo, sí.
Hola, Xavi, saludos de la Liga Platina. Tengo Hola. Dos preguntas. Primero es que hoy hemos puesto 3 como jugadores de la banda de delantero en la zona de ataque. ¿Y qué le parece? ¿Es un plan como ejecutable como partido de futuro. El segundo también es que ayer era Año Nuevo Chino y quieres, quieres decir algo a los culés chinos.
Bueno, pues felicidades, feliz año a todos los chinos. Y a partir de aquí sí, tenemos alternativas en el juego, ¿no? Hoy hemos jugado con dos extremos abiertos, creíamos que podíamos atacar abriendo mejor el campo ya estando abiertos, más los laterales por dentro, los interiores cerca del 9. Bueno, hoy no ha salido un gran partido, la verdad, pero tener alternativas siempre es bueno para el equipo, ¿no?
Vale, gracias,
buena tarde.
Ja, gracias.
Doncs aquí acaba la roda de premsa de Xavi, que vertebrarà el tercer temps d'aquí fins a 9:45 del vespre. El Barça ha guanyat 1-0 al Getafe.
La transmissió d'en Torquemada.
Treu targeta vermella a les energies contaminants i comença a jugar net. Solideo t'instal·la plaques solars perquè estalviïs en la factura de la llum i generis la teva pròpia energia. Amb la millor tecnologia, equip d'instal·ladors propis i 25 anys de garantia. Informa-te'n a solideo.cat.
Doncs a la sala de premsa del Camp Nou, pendent d'aquest tercer temps. Anaïs, com vas?
Què tal, Ricard? Bona tarda, bona nit.
Com has vist això?
Bé, doncs una victòria sense gaire més, no? El millor, sens dubte, ha estat el resultat. Crec que avui el Barça doncs, s'ha abraçat una mica les matemàtiques, ha pensat en la necessitat de sumar 3 punts, hi haurà molts més partits que aquests. El que passa és que, clar, venim de la Supercopa, mm-hmm. venim de la Copa, que encara que fos un rival... dues categories inferiors no deixen de ser eliminatòries que crec que donen una adrenalina extra perquè els has de superar sí o sí, i penso que avui també han faltat alguns futbolistes que per mi en aquest nou Barça de la nova era són essencials. Crec que avui doncs Frenkie de Jong
sí, l'has trobat a faltar.
Jo sí, jo l'he trobat a faltar perquè crec que Busquets amb futbolistes tan físics pateix una mica i De Jong ajuda a equilibrar-lo una mica. Uh-huh. Crec també doncs, que avui el líder ha estat Ter Stegen i això doncs, no deixa de ser una qüestió important a analitzar, que el teu porter uh-huh. doncs, sigui el líder i el salvador d'aquesta victòria. Penso que Koundé i Christensen són una bona parella de centrals, però per exemple he pensat molt en Araujo, no? I en el seu retorn, sobretot, que ha tornat molt endollat i amb moltes ganes de trencar aquest esquema d'un Barça conformista o que no sap tancar partits. I Lewandowski, clar, i per mi avui també és notícia que el Barça hagi sabut guanyar sense ell.
Clar, és que has repassat tres noms punt... molt estructurals, exacte. De Jong, sí. Lewandowski, Araujo, que clar, vist la gent que faltava, gairebé ara, d'acord amb el que hem vist, dius, doncs mira, la cosa tampoc no ha estat tan malament.
Però,
però començaves dient una mica com el Barça conformista o que havia triat els punts, no? Però no teniu la sensació que ha estat més per incapacitat que no pas per elecció, el que ha passat?
Sí.
Perquè
sí,
ara
sí,
també no, deia no, Xavi, falta de rendiment individual, ara repetit moltes vegades hem estat espessos, no? Com que no han pogut fer el que haurien volgut fer, si més no, Xavi no s'ha mostrat gens content.
No és la línia el partit a seguir el partit d'avui, és evident que no. O sigui, molts partits així, algun dia... et deixaràs algun punt, és molt probable, i segur que els gairebé 80.000 aficionats doncs s'ho repensen si la tònica de la temporada és aquesta. Però en el moment de la temporada, un partit una mica més grisot, si el guanyes, bé, home, et pot ajudar a que el partit de dimecres a la Copa contra la Real Sociedad, que segurament serà més obert, doncs tornis a mostrar una bona versió.
Jo crec que hi ha una qüestió futbolística que es pot debatre. Jo crec que els millors minuts i partits del Barça els hem vist amb quatre migcampistes i que el tema dels dos extrems no acaba de generar el que se suposa que et generaria jugar amb tres davanters,
amb dues fletxes. El que passa és que avui quan han sortit els quatre migcampistes tampoc no hem vist res, Bernat?
Bé, jo parlo de començar el partit i amb el plantejament de...
I amb De Jong entre els quatre migcampistes,
sí,
no?
Però, sí, però bé, hi haurà partits que no podrà jugar, com no podrà jugar un dia Pedri o no podrà jugar un dia Busquets.
Sí, i no jugui De Jong, potser com diu la Laia, és un canvi bastant significatiu també.
Bé, pots posar Sergi Roberto de migcampista,
sí,
perquè,
no,
per exemple...
Sí, no, em refereixo... el que hem vist avui la segona part amb quatre migcampistes, jo el que sí, eh?
Sí, jo el que em refereixo és que si tu has trobat que amb quatre migcampistes la cosa flueix més, t'està sortint tot millor, doncs potser es tracta de seguir per aquest camí. No, però elimines, que això sigui l'explicació de...
molts davanters, no, Bernat?
Ja, però és que jo això dels dos extrems em sap greu, però no acabo de...
Jo crec que perjudica l'equip a l'hora de moure la pilota amb fluïdesa, amb velocitat, per moure les defenses rivals. És difícil, eh? Però és que normalment jugues amb dos extrems per obrir molt el camp i per generar situacions d'avantatge en els uns contra uns.
Rafinha no ho he intentat cap vegada avui.
Cap vegada?
Cap vegada. Set Dembélé, Rafinha cap.
O sigui, perquè m'entenguis, Bernat, el que jo vull dir és, a mi no m'agrada la idea dels dos extrems, ja ho vaig dir, ho he repetit i ho repetiré més, els cops que calgui. El que jo vull dir és que apostar a jugar amb els quatre migcampistes, tenint sis davanters a la plantilla, tu no has fet la plantilla per jugar això.
I llavors, Ricard, també hauries de valorar 58 milions d'euros i 7 en variables, que estem parlant de Rafinha. Vull dir, la teva funció també és intentar recuperar la millor versió d'aquests jugadors.
Sí, clar, però si has de fer les
alineacions... I que la temporada és molt llarga, no pots jugar sempre amb els mateixos.
Si has de fer les alineacions i jugar en funció del que al principi de temporada tenies una idea...
Sí que crec que és un futbolista que l'obligació de Xavi, després del que s'ha invertit i de ser el primer fitxatge que va arribar aquesta temporada, quan encara no sabíem... Ah, no, Dembélé ja havia renovat i ja se sabia que seguia. Crec que la funció de l'entrenador també és intentar recuperar-lo per la causa, i que la temporada és molt llarga, hi han tres competicions, i tu contra el Getafe has de poder guanyar amb dos extrems o amb l'esquema que tu consideris, però...
Jo no envio a la banqueta o a casa seva Rafinha per sempre, eh? Entenc que pot haver-hi partits que puguin anar a jugar, o que, per exemple, puguis trobar-te partits on hagis de remuntar un resultat i aleshores necessitis un revulsiu i ho pot fer. Jo parlo que com a base el que ens ha demostrat aquest segona part de la temporada després del Mundial és que quan millor ha jugat el Barça i quan més còmode s'ha sentit i quan més tothom... Per mi la paraula és fluir, quan més ha fluït i quan més s'ha generat, és amb quatre migcampistes.
Però deixa'm fer-te
una
pregunta.
Si no podem jugar amb quatre migcampistes, perquè és que tenim molts davanters i el Rafinha ha costat 58 milions...
No, doncs però són partits específics, aquests, on l'equip... Al camp de l'Atlètic de Madrid, 20-25 minuts bons contra el Madrid a la Supercopa. Partits que trobes una miqueta més espais perquè els migcampistes intervinguin.
Però jo perquè ens posem tots d'acord, jo crec que no estem tan lluny. O sigui, el tema és si al partit del gener hem de jugar amb els quatre migcampistes, perquè jo crec que juguem, el que diu el Bernat, que tot ha fluït per qui han estat els jugadors escollits, no perquè hi juguin quatre migcampistes o tres davanters. O sigui, si Ferran no està bé, Rafinha no està bé, Ansu no rendeix de titular i ajuntes Pedri, Gavi, De Jong i Busquets, doncs són quatre migcampistes. Però tu atribueixes a que l'equip s'ha sentit molt més còmode amb les naturaleses de quatre migcampistes? Per això dic, ha sortit que sí, i el Barça ha continuat tan perdut com amb els dos extrems. O sigui, crec que és tant lectura tàctica, sinó més qüestió de rendiment individual.
Sí, el que passa que potser no cal que sigui Gassier, però pot ser, com deia Sergi Roberto, o pot ser Pablo Torre, per exemple. És a dir, tu tens opcions de jugar amb quatre migcampistes que no siguin els quatre titulars, que haurien de ser els que jugarien. El que passa que potser algun dia t'hi trobaràs. No ho sé, jo era per buscar una explicació, una situació que a mi hi he estat donant voltes aquests dies. Dic, home, si és que em sembla que hem trobat la fórmula, doncs, oi que...
Però potser la fórmula funciona amb uns noms determinats. Potser no,
hi ha
encara,
uns
no
partits,
tens,
també.
Sí, però que no tens una plantilla encara que tots els jugadors estan al mateix nivell. Els quatre migcampistes posem noms i cognoms, no? Els quatre, no és el mateix, Busquets, De Jong, Gavi i Pedri, que començar que sigui Pablo Torre, que està molt bé, però no és el mateix.
Jo, per mi, l'únic que desafina una miqueta és que sí, i tot i així, segons en quin moment, bé, per fer algun tipus de funció...
El dimecres contra la Reial Societat, jo m'imagino els quatre migcampistes.
Home, jo també. I com diu la Laia, els quatre migcampistes De Jong, Pedri, Gavi, Busquets.
Que era Araujo a la defensa i Lewandowski a la davantera.
Clar. Els bons et milloren els sistemes.
Clar, clar, clar.
Ricard, abans que seguiu, deixeu-me recordar que ja ha començat a Sant Mamés el partit de l'Atlètic de Bilbao contra el Madrid. Ara mateix, al minut 12, 0-0. Hem vist els primers minuts l'Atlètic amb més arribades, sobretot per la banda dreta amb Nico, i ara el Madrid ja comença a arribar una mica al camp de l'Atlètic.
I deixa'm afegir una última cosa, que no té res a veure amb això, sinó que seria en positiu. Jo crec que el Barça està fonamentant aquesta Lliga, que per mi la té bé, falta molt, encara, amb una qüestió que és molt nova per mi, que és la solidesa defensiva, perquè avui el jugador del Getafe, Domingos Duarte, ha parlat de moltes ocasions. Home,
ha comptat els fora de joc.
Sí, jo també he pogut pensar.
Sí, sí. És aquesta la sensació que dona el partit.
Han tingut una molt clara.
El Xavi això ho ha comentat.
Una molt clara, la del 1 contra 1 que ha salvat Ter Stegen, el cop de cap fallit de Borja Mayoral, que no crec que es pugui comptar. I després, si voleu...
L'última de la tassa. Però no és una gran... El Ter Stegen és però molt bon porter.
Treu una,
però,
treu la de Boja Mayoral a l'1 contra 1.
Com ha dit el Campos durant el partit, jo crec que el Barça, tot i no jugar bé, tampoc ha concedit tant.
No.
I entre això, més l'estat de forma absolutament brutal que ara ja té Ter Stegen, 6 gols encaixat només a la Lliga, això són números... És a dir, tu quan tens un porter que només ha encaixat 6 gols en 18 partits, són números de ser campió.
Has concedit poc, però has produït poc. On ha tingut el problema avui al Barça, jo crec que ho ha diagnosticat bé Xavi, és que no ha atacat amb prou intensitat, que no ha estat agressiu a l'última fase del joc. Jo crec que Xavi ho ha vist clar. I sobre això del tema de la bandera i l'auxiliar i la norma, Albert, jo crec que avui ens hem convençut de dues coses. Una, que penalitza els equips que ataquen,
que arrisquen,
i que, per tant, s'exposen, perquè són els que han de clavar-se sprints que no sap si són necessaris o no. I després, com afecta això les sensacions mentals d'un equip que té l'ensurt? És a dir, tu, com diu el Xavi, treballes bé la línia. De les tres accions que té de perill el Getafe, dues són Ursai. L'auxiliar no aixeca la bandera. Tu passes l'ensurt d'haver de tornar cap enrere. Això, mentalment, com ho processes? Continues arriscant o entres en el dubte de dir... Ostres, espera, això deu haver anat de poc, perquè clar, el jugador no té la repetició per saber si és d'un metre i mig o no.
Sí, o sigui, tens el que... cos i és que o sigui, ni ens en recordaríem d'aquestes accions si el...
És que no haurien passat.
Continuïtat. Clar, perquè, però és que no haurien de passar, Albert, quan l'acció és tan clara, jo entenc que...
I des del mig del camp, eh? Clar. O sigui, no estem parlant de prop de l'àrea, estem parlant jugades que passen al mig del camp.
Jo discrepo de tots, eh? Sí. Jo estic a favor que es deixi acabar la jugada.
Encara que sigui de metre i mig al fora de joc.
Bé, perquè tu la veus molt clara, però potser en aquell moment l'assistent no
doncs la veus
clara.
Doncs que canviï d'ofici, si no l'ha vist clar...
És que hi havia algunes, Bernat, molt clares, eh?
Però si, ja ho sé, ja les he vist també per televisió, però si resulta que després havia quedat despenjat un jugador de l'altra banda, com l'altre dia va passar amb aquell gol que li van fer al Cádiz i ostres, i has parat la jugada i ja no val, i has acabat amb gol o hagués pogut acabar amb gol. És a dir, prefereixo que em penalitzi el factor mental de l'ensurt rebut, l'esprint que he fet, que no que m'arrisqui a perdre'm un gol que seria just. M'enteneu?
Sí, però estem penalitzant els ensurts dels jugadors envers l'ensurt de l'assistent, que és la seva professió, veure aquella jugada tan clara. No estem parlant d'alguns mil·limètrics, estem parlant de jugades de metre i mig.
El gol que li van anul·lar al Barça contra el Madrid per la punteta del peu de Rafinha.
Clar, aquí hi ha tot una obvietat, que aquí no pots aixecar res.
Però és que les dues accions del Getafe avui a la primera meitat eren molt clares, molt clares. És que en directe per la tele ja es veia que era fora de joc.
Però el problema quin és que es deixi jugar?
Quin és?
El desgast físic.
Sí.
Doncs a mi em compensa més aquest desgast que no la possibilitat de que puguin equivocar-se anul·lant un gol que no
ho fan. Desgast físic i desgast mental, perquè clar, tu tens un sistema en què apostes per un risc en defensa i el que no pren el risc és l'àrbitre assistent. Jo entenc que aquest mecanisme ha de ser, per als casos, diguem-ne, poc clars. Ha de ser una cosa que diguis que no ho tinc gaire clar, deixo acabar la jugada, si acaba amb gol, doncs ja vindrà el VAR a legitimar o no aquesta jugada.
Però hi ha una norma, no? O una indicació,
no, no és una norma. Sí, és una indicació, però clar, una cosa és que hi hagi una indicació de dir...
És tot subjectiu.
Clar, la indicació és que el fet que hi hagi un fora de joc dubtós no et faci que tu corris un risc perquè hi ha un VAR que et pot ajudar. Però clar, si un jugador està 2 metres en orsai, l'àrbitre assistent no corre cap risc.
Jo us agrada molt les qüestions normatives arbitrals, però com que tot al final acabem sempre dient és subjectiu, és interpretació...
Home, l'Ursai no és
un metre i mig, és un metre
no,
i mig.
No, però això de que ho deixi jugar, que no deixi jugar, que arribi al final... Jo al final he dimitit jo de totes aquestes qüestions i dic, no sé si afecta tant i si afecta, doncs els jugadors... Doncs mira, si saps que deixen jugar, doncs ja tu segueixes la jugada i ja està. I el fora de joc ja el marcarà.
Jo crec que Ter Stegen avui li ha anat bé que l'àrbitre deixés jugar.
s'ha vingut amb un ell.
Ha pogut sumar les aturades que li van bé per al...
I si és a l'inrevés? Que li foten tres gols, tot i que estan anul·lats. O sigui, a pilotes d'aquelles que ell no pot aturar i se sent, hòstia, avui no estic bé, avui no... Clar, també, el podem mirar des de l'altre punt de vista, també.
Jo entenc que això que diu la Laia, de que si és ocell el xiularan, però clar, arriba un punt en què tu estàs marcant la defensa on l'estàs marcant, estàs prenent uns riscos i cada vegada tens una fuetada i dius, hosti, potser no estic fent-ho tan bé, i en canvi ho estàs fent perfectament perquè el jugador està un metre i mig en ocell. I tu estàs prenent un risc que l'àrbitre assistent no està prenent.
Anaïs, què deies?
No, que deia que llavors s'hauria de posar una altra norma, una més... subjectiva o objectiva, dient a partir de quina distància s'haurien de marcar els fores de joc.
No,
i un dia ens petarà al cap de la quantitat de normes objectives i subjectives que hi ha. Al final, doncs, si tens una eina com el VAR, que se suposa que ha arribat per millorar-ho tot i per fer-lo més just, doncs a mi no em sembla malament que s'acabin les jugades i que s'utilitzi el VAR.
Jo crec que en el mitjà curt termini, i ho dic amb una mica coneixement de causa, el tema de la detecció de l'orsai canviarà, s'implantarà i entrarà, i dos, això farà que es canviï la normativa de l'orsai per una normativa més beneficiosa pels davanters. O sigui, la proposta d'Arsène Wenger o algun altre que farà que es canviï, perquè no pot ser que per una polzada i mitja hi hagi un orsai.
Bé, queda clar que hi ha una part de la transmissió que no canviaria res i, per tant, vol dir que el debat és obert i que mentre no passi, no hi hagi una... diríem, una cosa que sigui absolutament massiva, doncs els equips que ataquin continuaran penalitzats perquè tindran molts espais al darrere i, per tant, ho hauran de comprar i acostumar-s'hi. Això no ho canviarem. Mireia, tens alguna declaració? El protagonista és de Ter Stegen.
Doncs sí, el podem sentir a Movistar valorant el partit i la seva pròpia actuació.
Súper contento por el resultado. El partido no era muy bueno de nuestra parte, pero estos tres puntos valen oro.
Hablábamos ahora con Borja Mayoral y decía que no podía creerse cómo había fallado esa ocasión, ese mano a mano contigo. ¿Cómo lo has vivido? Porque al final ha sido una parada muy importante.
Sí, bueno, al final lo que intento hacer es estar siempre en el juego, estar atento, a ver qué pasa y nada, en el momento justo podía acercarme y se lo hice un poco más difícil.
Una victoria, un buen momento del equipo, pero es verdad que parece que os cuesta cerrar los partidos y si no, aunque sea respirar tranquilos en los últimos minutos, que ahora de memoria recuerdo esa ocasión, ¿no?, de cabeza de la tasa.
Sí, es eso. Bueno, yo no lo cuento como una cuestión muy, muy grande, pero sí, que es verdad que nosotros tuvimos las oportunidades para cerrar el partido y no lo hicimos y entonces pues hay que sufrir hasta el final y esto... hay algunas victorias que hay que sufrir, pero quizás en este momento en que estamos, un 2-0 siempre te beneficia y acabas más temprano el partido.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor d'aquest Barça 1, Getafe 0. El Costa ha votat a Ter Stegen, Bernat Coll.
Christensen.
Xavi Campos.
Christensen, també.
Albert Mora.
Gavi.
Marc i Carles al laboratori.
Gavi.
Laia.
Gavi.
Bernat Soler.
Ter Stegen.
Ricard.
Gavi.
Mireia.
Ter Stegen.
I Anaïs.
Ter Stegen.
Empat.
No, Gavi amb 4 i Ter Stegen amb...
també amb 4.
Clar, amb el Costa també. I molt fàcil, els oients voten Ter Stegen i per tant desempaten. Tot i que han destacat molt l'actitud de Gavi, també s'ha de dir.
Molt bé, Ter Stegen i Gavi els destacats. 3 minuts per parlar d'Ansu. Dades, Carles.
Doncs finalment Ansu acaba amb més intervencions a la segona part, 26, que no pas a la primera part, que n'ha fet 16, eh? Vull dir que fixa't bé la diferència, tot i que hi ha intervencions defensives. Acaba amb 3 pilotes recuperades, 6 pilotes perdudes, en total, òbviament, amb 42 intervencions, i només fa una rematada. Per tant, possiblement, la seva part més important en aquest cas pues, no ha estat el més reeixit.
No ha estat delicat amb els petits detalls, Bernat, per al·lusions no penalitza el partit, eh?
No, sort que he avisat, eh? Que si jo esperava molt d'Anso, però que si el partit no era bo, acabaria dient que no passava res.
No ha sigut un desastre, el partit. No. O sigui, simplement no està brillant en atac. No,
en accions tècniques, clar, control, clar,
però no ha estat un partit a l'alçada del que esperem d'Anso.
Perquè un davanter se li demana marcar diferències i no les ha pogut marcar quan ha tingut alguna opció per fer-ho.
Aquelles tres que has comentat, Ricard, de mals controls, per dir alguna cosa.
Sí,
arriba a controlar bé, hauria creat un parell de jugades de gol.
Ha acabat el partit jugant per la banda esquerra gairebé per voluntat pròpia. Li ha demanat a Gavi el relleu, el canvi de posició, ho ha explicat. Clar, des d'allà sí que es pot expressar tota la seva potència, la verticalitat. En la zona de l'anticentre els espais van molt cars.
Anaïs, t'has quedat freda, Manso?
La veritat és que no m'he quedat freda, perquè penso que és un futbolista que en el moment on que està vivint, doncs, funciona molt millor com a revulsiu. Uh-huh. És veritat que avui, veient, doncs, els futbolistes que podien jugar, vaja, era bastant evident que havia de jugar, perquè a poc se l'ha d'anar recuperant. Uh-huh. I al final és que no deixa de ser un procés, no? Un procés que s'està començant a fer una mica llarg, perquè encara que no ho sembli, ha participat en tots els partits. És veritat que de titularitats diria que són 6 les que ha sumat. Uh-huh. Però parlo de la Lliga, però que al final ha participat en tots, no? I se li està donant, doncs, aquest marge per poder seguir creixent. També penso que el partit d'avui no era fàcil, per la posició i pel rival que tenia davant. Vull dir, per això tampoc no em deixa freda. Sí que esperava potser, doncs, alguna cosa més per ganes que per l'escenari que tenia avui.
Marc Benzema, el primer gol del Madrid, al minut 23, Atlètic de Bilbao 0, Madrid 1.
Doncs avança Benzema i s'avança el Madrid. Per últim, què us ha semblat la rectificació de Xavi amb el tema Alves?
Tocava. Necessària.
Sí,
està bé. Necessària.
Sí. Necessària, imprescindible. Li podem posar qualificació i se l'havia afectat, evidentment. És que és un normal.
Sí, suposo que ell ha estat molt conscient de l'error i avui ha tingut la resposta contundent que ahir no va tenir, de suport a la víctima, condemnant aquests actes. Ahir va parlar més com amic d'Alves i avui era entrenador del Barça, conscient que ahir no ho va fer bé.
Ha estat present el director de comunicació, Àlex Santos, també a la sala de premsa. Jo crec que ha estat com una decisió de club, eh? Vull dir, com a mínim s'ha escenificat així, eh?
Sí, fa un temps que l'entrenador del Barça és un portaveu significadíssim del club, i per tant aquestes coses s'han de vigilar i s'han de fins i tot preparar.
S'han de preparar. Avui estava més o menys preparada, més o menys, la resposta de Xavi, aquesta reflexió que ha volgut fer abans de començar el torn de preguntes amb el Ricard. Ahir no... Vaja, és que segurament quan fan el repàs de possibles preguntes va sortir el tema, però no va semblar que la resposta fos reflexionada i compartida amb algú.
Però, igualment estic d'acord amb tu, però l'error és seu. Sí, però seu, no vols qualificar que em sap greu per Dani Alves. O sigui,
bé, així ho ha assumit Xavi en la declaració pública. Sí. No? Bé, doncs, el Barça ha guanyat per 1-0. El Getafe ha sumat 3 punts en un partit, com ha qualificat Xavi, d'espès.
La TDT. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
I anem amb ganes. Es nota que hi ha fam. Com es nota que no hi ha frenqui al mig del camp. Gavi insisteix, posa la banya. Els partits contra el Getafe sempre són una castanya. Rafinha la posa cap al punt de penal, deliciosa, per Pedri, que posa el punyal. Hem tingut dies millors, i com ens costa matar el partit. Per mi, tenim 11 jugadors, els de la final contra el Madrid. Els altres estan per sota, i quan l'equip rota, es nota. Hem perdut la pilota, el rival rebrota... Hi haurà dies més clars i dies més espessos. Avui hem estat peixos. No poden jugar sempre els 11 mateixos.
Guillem, que això hagi quedat en un petit entrebanc, que, per cert, no ha penalitzat la classificació, o sigui que Que tot torni una setmana de Lliga i Copa, eh? Que dimecres hi ha Copa contra la Real Societat aquí al Camp Nou.
Sí, senyor. S'han de sumar aquests punts per guanyar la Lliga.
Bona nit.
Vagi bé.